Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Penedès en xarxa.
Reprenem el tema de la setmana dedicat a la menopausa i després de presentar les nostres convidades i conversar una mica amb elles, ara tenim ganes d'intercanviar impressions tot fent tertúlia. Lourdes, recorda'ns qui són les nostres convidades.
Doncs sí, com no podia ser d'una altra manera, són totes dones. Tenim a la Susana Ros, terapeuta holística i consteladora familiar. Molt bon dia, Susana.
Bon dia.
Tenim a la Pilar Casas, nutricionista i farmacèutica. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia.
I tenim a la Luz Ramírez i l'Helena Nogueira, psicòloga i testimoni. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, aquest tema, la veritat és que quan ho vam comentar entre nosaltres, em va agradar molt perquè jo us deia al principi que jo també estic en aquest moment, no? Tot i que no és menopausa, sinó que és premenopausa. I una mica, doncs, amb tot el que heu anat dient, hi ha una cosa que a mi la Luz m'ha encantat, és el tema del màrqueting. No sé què penseu vosaltres, Susana i Pilar, si realment és que aquest màrqueting ens està matxacant i ens ajuda, per dir-ho d'alguna manera, a que encara tinguem més prejudicis o més inseguretats? Susana, sí, o Pilar, com vulgueu.
Sí, a veure, jo tampoc ho estic sentint com a algo negatiu, o sigui, jo tampoc no estic tenint tants inputs. Jo sento que és un servei i també depèn molt de la manera en què ho enfoquin. Sí que està clar que el màrqueting té tendència a enfocar-se en el dolor per poder vendre, no? Des d'aquí potser puc entendre el que comentava la companya, la Pilar. De totes formes, jo sento que si nosaltres estem empoderades i estem segures de nosaltres mateixes i ens escoltem, sabem discernir perfectament si aquell màrqueting ens ajuda o no, o si allò que ens ofereix ens farà bé o no. El que sí que, evidentment, per poder discernir hem d'estar amb nosaltres mateixes i hem de saber-nos escoltar. Jo penso d'aquesta manera.
Pilar?
Sí, jo també penso que no és un tema negatiu el màrqueting perquè estem també donant visibilitat a la problemàtica que temps enrere dèiem ningú parla de la menopausa, de la sintomatologia, dels problemes. Sí que és veritat que el màrqueting a vegades fa que un aspecte negatiu, però jo amb aquest aspecte tampoc no ho trobo tan malament. Pensem que les dones busquen solucions ràpides a molta de la sintomatologia que hi ha, no? Jo com a farmacèutica, doncs, venen, no? Tinc insomni, tinc angoixa, tinc tal, i també volen una solució ràpida. A vegades el màrqueting aquest també ajuda a que hi ha suplementació, que ja veurem que no ens ajuden a treure tota la sintomatologia, però sí potser que ens ajuden a que siguin no tan una mica més lleus, no? No sé, com ho veieu, la noia que està a premenopausa, com veu tot aquest tema?
Bueno, a mí la verdad es que en el tema marketing no me ha dado, o sea, yo me he dado cuenta ahora, ¿no? Cuando habéis empezado a hablar de esto sí que me he sentido identificada, pero yo la verdad es que hasta ahora no me he sentido identificada en el ataque. Quizás me he preocupado más de mis síntomas, de mi estado, ¿no? Que no de todo lo demás.
Bé, aquesta pressió mediàtica, no?, que estem comentant de màrqueting, no?, que no deixa de ser una pressió mediàtica, hi ha una cosa positiva, tal com han dit les companyes, que el que sí que fa és donar visibilitat a la dona. Ah. És a dir, l'està situant en el món i ens està situant que la menopausa, aquesta etapa, és normal. Aquesta és la part bona. La part no tan bona, doncs que podem augmentar l'ansietat o la depressió, és a dir, o podem tenir més problemes d'imatges corporals, no?, o més esgotament mental físic. Em refereixo que té una part bona perquè ens situa, per una altra part, de que, al igual que informa, també pot desinformar. per exemple, abans d'aquí hem tingut una petita xerrada, no?, un petit comitè, i hi havia coses que les companyes d'aquí doncs, no ho sabien, no? Llavors, que tant que informa, també desinforma.
Pot ser un excés d'informació, sobretot a través de les xarxes. Jo segueixo, estava comentant a TikTok, a un parell de metgesses que expliquen, no, com es pot ajudar. Però, a veure, igual ara la lio. I ja em perdonarà, Susana. Però a mi m'estan dient que tu estàs visquent aquesta etapa totalment diferent a l'Helena.
Sí, 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 totalment. Jo porto ja 5 anys.
Si vols.
Sí, sí, porto 5 anys, estic ja en menopausa total. Em va arribar bastant d'hora, bastant desinformada en aquell moment perquè tenia 47 anys quan em va deixar de venir l'última menstruació. I per mi, ara mateix està sent una etapa molt bonica. Jo no m'hi he engreixat. Més que un quilet, sí que és veritat que aquests michelines a la panxeta els tinc, però és l'únic lloc on tinc grassa que no tenia abans, i ja porto 5 anys, vull dir que no és allò de que faci 2 dies. Em sento més empoderada que mai, la sexualitat em funciona molt bé, o sigui, ha canviat, no diré que és igual que abans, però s'ha expandit, o sigui, potser és menys genital i menys fogosa, però hi ha una part com molt més profunda i molt més gustosa, potser. I, bueno, jo naturalment he deixat de beure alcohol i menjar productes greixosos, no perquè ho hagi sentit o ho hagi escoltat dir, sinó perquè jo sentia que en el meu cos no em feia bé, cada cop em sentava més malament.
T'havia canviat una mica, no?
Per tant, jo crec que tot parteix també de l'autoescolta. Si nosaltres som capaces d'escoltar-nos de veritat, perquè a vegades també és molt fàcil posar l'excusa fora. M'engreixo per això, m'engreixo per l'altre. Sí, és veritat, hi ha canvis fisiològics que ja afavoreixen un engreixament, però també tenim el nostre lliure albedri, el nostre poder de decisió, la nostra manera d'abordar cada situació. I la veritat és que a mi aquesta etapa m'està sent molt positiva i molt bonica.
Com que t'haig d'acomiadar en 2 minuts, em quedo un moment amb tu, Susana. Uh-huh. La paramenopausa també la vas viure així com estàs visquent ara la menopausa? O
va ser, no, va ser una mica més, amb més fogots, una mica més... Clar, el cos està fent més canvis en aquell moment i sí que hi va haver com un any que vaig haver de com de canviar, no? És com una freqüència, estàs en una freqüència i de cop hi ha una altra i has de com adequar la nova freqüència en tu. I sí que potser durant un any va ser una mica més incòmode. Però passat aquest any, un cop ja diguéssim vaig entrar en la menopausa, doncs ha sigut bastant fàcil, però clar, jo també vinc de molta gestió emocional, també vinc de molta autoescolta, de molt treball personal i corporal, aleshores jo crec que tot això afavoreix també que ho puguem abraçar des d'un lloc amb consciència i amb més autoamor i també agafant responsabilitat, o sigui, per què de cop tinc més ganes de menjar dolços? És la menopàusia o potser hi ha alguna altra cosa aquí darrere, alguna emoció que jo no he expressat? Ho deixo a l'aire, no sé. Sempre hi ha d'haver això, però a vegades ni tan sols ens fem aquestes preguntes i penso que és important també anar més enllà del físic, perquè ja sabem que l'Organització Mundial de la Salut explica que un 98% de qualsevol malaltia té components psicològics i emocionals. Per tant, també coses físiques i d'engreixements i de malestars i de... també tenen un component a vegades que va més enllà del cos, no? I també volia apel·lar a això, no?
Susana, t'acomiado perquè sé que has de marxar, ja ens vas avisar que a un quart havies de sortir, per tant, gràcies per haver-nos acompanyat. Ens quedem amb ganes de preguntar-te més coses, però esperem que retornem un altre dia a aquest tema i que podem continuar parlant i treballant, crec que és important.
D'acord, doncs, moltes gràcies.
Gràcies, Susana.
Que vagi molt bé la tertúlia.
Moltes gràcies. Pilar, no sé com ho veus tu des del punt de vista de nutrició, una mica tot el que s'ha comentat i com a farmacèutica.
Mira, la veritat que molt aspecte emocional sí que té a veure amb l'augment de pes, perquè sí que és veritat que quan nosaltres tenim una angoixa o ansietat, què fem per calmar aquesta ansietat. Si ho diem amb l'alimentació, menjar. I què mengem? Coses dolces. No menjarem aquí un vegetal, no? Per exemple, perquè en aquest cas no ens contrarresta aquest estat emocional que no estem bé, no? Per tant, sí que és veritat que la part emocional és important i a l'hora de pautar una dieta saludable i tal, també és important saber tota la gestió emocional. Pensem que les dones també sempre cuidem a tota la família i poder a les últimes que ens cuidem som a nosaltres mateixes, no? I el tema d'una alimentació saludable no l'hem de pensar a la menopausa, l'hem de prevenir. Ja si portem tota la dieta saludable durant tota la nostra vida i ja ho encarem bé a la premenopausa, que és aquí, és l'època important on seguir una alimentació saludable, evitarem potser aquest augment de pes a la menopausa, val? Que no deixa de ser aquesta dieta equilibrada, evitant el que deia l'altra companya, no? Sobretot el tema de l'alcohol, els sucres, els greixos saturats, que de per si, si veureu, també s'ha parlat aquí d'alguna intolerància, no? Que ha arribat a la menopausa i a la premenopausa i té aquestes intoleràncies. És veritat, no? Arribem a una època de la vida, sobretot les dones en aquest moment, que tenim es detecten moltes més intoleràncies, males digestions, no? I això també afecta a l'hora de la salut una mica emocional a les dones.
Clar. L'Helena comentava, no?, el tema d'aquest rebuig a la celiaquia o fins i tot a la lactosa, no?
Sí, sí. Ja, és veritat, eh? Més que a vegades d'intoleràncies que es detecten ara, és que potser no és ben bé una intolerància, però sí que hi ha certs aliments que ara no digerim correctament com ho fèiem abans. Val? Tot el tema de la celiaquia i el tema de la lactosa, ja veieu que cada cop està, no?, evolucionant d'una manera, no?, i que cada cop tenim més intolerants. Però bueno, també s'hauria de saber si és una intolerància o que és que no ens senten bé segons quins aliments, que això també hauríem de valorar-ho. Eh? Suposo que si un cop ho diagnostiquem ja podem dir que és intolerància a la lactosa i intolerància al gluten.
Uh-huh. Luz.
Sí, no hem de deixar de banda el que han comentat abans elles de les emocions. Aquí ho ve com la Susana, és a dir, fas un treball personal molt intens, que també podem dir que és molt poca gent que ho fa, és a dir, i xapó, és a dir, és el millor que podria haver-hi, i també tenim la resta de que les excuses són fora, no? És a dir, també és lícit quan no coneixes més coses. Ja veurem, com tenim molta gent, no?, que aquest treball personal doncs, el tenim que fer. Doncs tot la part emocional l'hem de treballar. I aquí jo vull posar una cosa, i aquí possiblement la Pilar m'entendrà molt bé, i és quan entra hormona, no entra neurona. És a dir, quan la hormona vol manar, la neurona no funciona. Allò de dir, escolta, és que no puc, és que tinc que menjar això, tinc que menjar això, és com una impulsió, no? No, Pilar? És a dir, sí. Llavors, és a dir, estan actuant les hormones que estan desequilibrades i què passa a la neurona? És a dir, ja li pots dir coses mentals, coses emocionals, pren-te't així. No funciona. Tenim que equilibrar la part hormonal. Aquí, no, Pilar? Seria algun tipus de suplementació?
Clar, és que aquí hi ha molts tipus de suplementació per la simptomatologia que tenim, no? Perquè tampoc no podem prendre suplements, no? Una pila de suplements sense saber exactament quina simptomatologia tenim. Però sí que és veritat, eh? Que hi ha suplements que ens ajuden a regular una miqueta tot això, però tampoc no cal prendre tants suplements, eh? Perquè, ja, com hem dit abans, a nivell de màrqueting hi ha molts suplements, però hauríem de saber quin és el més adequat per cada dona, no? Perquè moltes dones, la meva companya pren això i li va bé, però potser no és el més adequat per a tu, no? Per això també és important, no? Anar a, jo primer penso que s'ha d'anar al ginecòleg, a fer les analítiques correctes, poder-ho parlar. Sí que és veritat que poder falten professionals més adequats per abordar tota aquesta, que no és una patologia, que tots aquests símptomes que estan englobats, que potser fins ara no s'ha donat la importància que tenen. I a partir d'ara jo crec que cada cop es tindrà tindran més importància i que els ginecòlegs també estaran preparats per afrontar la menopausa, que fins ara no sé ben bé si la tractaven correctament, tampoc.
Exacte. Això que comentes, no?, de que hi ha masses productes, el màrqueting excessiu de solucions ràpides, no?, que diuen, mira, productes miracles, no?, o suplements que, a més, no estan basats en evidència, no?, i tot això pot portar moltes dones a desviar-se de tractaments mèdics adequats o teràpies psicològiques que siguin necessàries. Llavors, sí, jo també posaria molt èmfasis aquí de deixar-se aconsellar per un professional.
Aconsellar per un professional.
I com dius tu, Pilar, exactament, és a dir, possiblement abans, clar, el tema no es tractava tant, no havien professionals o no estaven tan adequats, no?, tan ensenyats, i ara cada vegada hi ha més persones.
Sí. Clar, I que tampoc ara, no s'han de...
Perdó.
Ai, perdó,
perdona.
La suplementació no s'ha de comprar per internet, s'ha d'anar... Jo en aquest cas soc farmacèutica, no? Però som uns professionals que podem aconsellar molts d'aquests suplements, cosa que molta gent compra als supermercats i no hi ha ningú darrere que t'estigui indicant perquè és cada un d'aquests suplements. I aquí jo penso que hi ha un error a la població moltes vegades.
Clar, jo anava a dir-vos perquè, clar... jo, com a dona, ho he dit, em sento totalment identificada amb tot el que estem parlant. També tinc un accés d'informació a través de xarxes socials i al final ja no sé si haig d'anar al ginecòleg, que ja he anat, no? Haig d'anar a un psicòleg. Haig de deixar menjar dolços, que ja ho he fet, perquè, clar, se me van los ojos con los cruzanes. Per altra banda, m'estic prenent isoflavones. És com que tinc molts inputs, però en canvi, quan vaig anar al ginecòleg la setmana passada, em va dir que sí, que tenia una pinta de que estava en premenopausa, que tirava per atràs. Els fogots se m'han anat amb les isoflavones. No, i ara jo pregunto a l'altre testimoni. Helena, no creus... Clar, és a dir, per una banda estem parlant d'informació, però jo em sento desbordada ara mateix. És a dir, que si la dieta cetogènica, a mi em va bé, que si el tema de l'alcohol, que afecta els fogots, que si haig de fer exercicis de força. Què fem? Com ho portem ara?
Bueno, es que yo es lo que te digo, aparte de escuchar a la Susana y entendido que ahora estoy en mi peor momento, ¿no? Que los 12 primeros meses, con lo cual esto me tranquiliza también un poco, ¿no? Pero que de todas maneras es lo que te digo, la gente dice es que no te cambia la vida, no, la vida te cambia y tú has de cambiar y tú te tienes que empezar a querer, que igual hasta ahora no te lo habías planteado para nada, todas estas cosas que tienes que hacer ahora, ¿no? Yo soy la verdad de no mirar el TikTok, ¿eh? Porque, te soy sincera, porque sí que es verdad, o sea, yo tengo TikTok y miro cosas, pero cuando estoy en un problema intento no mirar TikTok de este problema, porque si no me desbordo, ¿no? Pero lo que sí que quería añadir es, sí, hay que ir al ginecólogo, sí, hay que ir al médico. Pues os voy a explicar porque yo cuando dejé de tener la regla fui a mi médico de cabecera. Claro, los que tenéis mutua es todo mucho más fácil. Los que no tenemos mutua, me dijo la doctora de cabecera que, claro, que hasta que no llega el año de estar sin regla, que no hacía falta ni hacer las analíticas, ni ginecólogo, ni nada. Y como no me tocaba el ginecólogo porque pasé la revisión el año pasado, y en la Seguridad Social ahora son cada 3 años, pues tampoco pude hacer. A los 6 meses, cuando empecé con la intolerancia, un dolor de barriga brutal y cosas, volví a la doctora de cabecera y entonces me dijo que me pediría el ginecólogo y que me haría las analíticas.
¿Encara las estás esperando?
Sí, tal cual. ¿Vale? Con lo cual, a las que no tenemos mutua y no miramos el TikTok, pues claro, nos tenemos que buscar la vida de alguna manera, de, ¿no?, de lo que hablábamos un poco, o sea, de una autoterapia. Yo en mi caso, pues al final tengo que acudir a una ayuda externa, ¿no? Entiendo que necesito un psicólogo, porque aparte, claro, es que me dicen tonta y yo empiezo a llorar, o sea, es claro, llega a un punto que quizás yo sola ya no soy capaz de salir adelante, ¿no? Pero bueno, me ha tranquilizado un poco que estoy en mi primera fase de 12 meses, con lo cual entiendo que de aquí nada, ya me recupero y ya va a ser todo más normal para mí, ¿no?
12 o depèn, porque claro, estem com amb el compte enrere, ¿no? Es decir,
exacto.
Si vas hasta 8 meses, yo vaig hasta 3 meses, ara m'ha vingut, es decir, todo no ha començat a zero. Clar, ara l'òrdago que acaba de llançar l'Helena és cert. Jo tinc mútua, jo vaig al ginecòleg quan vull. Bueno, quan vull. Quan demano hora i passo perquè ja estan saturats. Davant d'això, què fem? Perquè es parla de... Sí, necessitem professionals, però si no ens visiten i no hi ha analítiques que ens puguin mirar les hormones, què? Ara què fem?
Aquí Lourdes, tens que fer un altre dia, tenim que fer un altre debat, però abordem el tema polític aquest.
Bueno,
perquè 3 anys per una consulta al ginecòleg,
sí, tal qual.
Això és aberrante. És a dir, sí. Ho sento, ho haig de dir, però és que això després, és la salut de cadascú.
Perdona, no? Luz, però a banda de Barran, i sí, totalment sí. d'acord que hauríem de portar aquí a algun conseller, consellera,
sí.
Ja no parla menopausa, estem parlant de que es pot tenir un càncer.
Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, tal qual.
I aleshores què fem? Després parlem de prevenció. Aquí lo dejo.
El sistema està fallant, sí. Bueno, mira, vull aportar una cosa més. Com estem de testimonis, aporto el meu testimoni també. En el meu cas, jo vaig estar una temporada amb teràpies naturals, és a dir, amb el que són isoflavones, cimicifuga, van funcionar molt bé, però va arribar un moment que ja no funcionaven. És a dir, ja tornava als fogots, tornava a dormir malament, i aquí sí que vaig parlar jo, tal com ha comentat la Pilar, has de parlar amb un professional, no vaig parlar amb la ginecòloga, i ella em va dir, poso una teràpia hormonal substitutòria, i dic, bé, va fer uns anàlisis, era candidata, i bé, porto 7 mesos i us haig de dir que és el millor que he fet, és a dir, sóc una nova dona. És a dir, aquests fogots han baixat, és a dir, tot, puc dormir millor, aquella mala bava que ens entra, que tothom és dolent i que vas a enganxar el següent, doncs no, és a dir, perquè les hormones estan estabilitzades. Per això anava una miqueta a la frase que he comentat abans de quan entra hormona no entra neurona.
Ja.
Jo m'adono de la potència que tenen les hormones i com m'ha canviat el caràcter i tot. És a dir, per això, el de la suplementació, però enseny, com diu la Pilar, és a dir, enseny amb una persona professional que te la digui, és base, a part de la bona alimentació, que estiguis una miqueta suplementada, però una miqueta el que diu ella, lo just.
Mm-hmm. Pilar.
Jo estic d'acord amb tot el que s'ha dit fins aquí, i sí que és veritat que la teràpia substitutòria hormonal a moltes dones els hi va bé, i per tant que aneu al vostre ginecòleg i si hi ha molta sintomatologia, que això no us permet portar una vida correcte com portàveu abans, que pot ser una bona solució. I dir també a l'Helena que jo tenia entès, no?, que les àrees bàsiques al ginecòleg sí que cada 3 anys es fa la revisió ginecològica, però tu pots demanar hora al ginecòleg quan tu ho creguis convenient. Per tant,
sí,
jo
sí.
crec que d'ella el que aniria és a l'àrea, no al seu metge de capçalera, sinó potser directament aquí al centre d'atenció a la dona, demanar un ginecòleg, i jo crec que no han de passar 3 anys perquè la puguin atendre, i jo crec que li serà molt més fàcil tot aquest procés, perquè cada 3 anys sí que és la revisió ginecològica, però tu pots demanar hora al teu ginecòleg quan tu creguis convenient. Vull dir, Helena, intenta que no es passin tots aquest període tan llarg.
No, claro, es que ahora sí que me lo ha pedido ella, el ginecólogo.
Vale.
Lo que pasa es que ahora hay que estar esperando a ver cuántos meses tardan en llamarme.
Això és un tema complicat, Pilar.
Sí.
No sé com funcionarà el Penedès, però aquí, quan el tema dels 3 anys jo els havia sentit i em sembla molt bèstia.
Sí, els 3 anys és la...
És un tema complicat.
És la revisió.
La revisió ginecològica ara fan cada 3 anys, sí. Sabeu que també hi ha allò de la detecció del càncer de mama, que és cada 2 anys.
A partir de certa edat, no? És...
Sí, a partir dels 50 anys, que ara vaig llegir un article justament la setmana passada que deien que volien...
És que l'Helena encara no ha complert els 50.
Ja volien començar a poder-ho intentar fer a partir dels 45 anys, perquè s'estan detectant, és veritat, molts càncers de mama abans dels 50 anys, abans de la menopausa. Perquè la majoria de càncers sí que es detecten a la menopausa o postmenopausa, no? I ara el cribatge vaig llegir que els volien ampliar una mica dels 45 fins a una mica més dels 70 anys. Però jo no sé on sou vosaltres, però jo aquí a l'Alt Penedès el tema de ginecologia jo crec que funciona força bé i les visites es poden fer molt, molt més sovint del que esteu dient, no ho sé, si va per tot arreu igual o...
Ho haurem d'investigar.
Molt bé.
Perquè se'ns ha esgotat el temps, la veritat és que dona per un altre dia, jo m'he quedat amb preguntes, així que... Com sempre, Pilar Casas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui. Lourdes Ramírez i Helena Nogueira, gràcies pel teu
gràcies.
Testimoni
gràcies.
I per posar
gràcies.
Alguns punts. Heu posat punts molt, molt interessants. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies. La propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
11 del matí. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Els professionals sanitaris demanen que es deixi de veure la menopausa com una malaltia. Coincidint amb el Dia Mundial de la Menopausa, divendres es va dur a terme una jornada a Vilafranca per divulgar entre totes les dones com poden influir els hàbits mantinguts al llarg de la vida en un futur quan apareixen els símptomes i efectes de la menopausa. La intenció també era que es deixi de visualitzar com el final de la joventut i un procés negatiu. Entre les preocupacions més freqüents que apareixen en aquesta fase hi ha els canvis corporals, com l'aparició de fogots, sequedat o l'augment de pes, molt relacionat amb la imatge corporal i l'autoestima. També la pèrdua de la libido i les dificultats en qüestions de sexualitat. Per exemple, la dietista Anna Farrés apunta que amb l'alimentació es poden millorar els símptomes. Des de l'octubre del 2022, que els CAP de Vilafranca acullen grups de menopausa amb dones que estan passant per aquest procés vital. En aquestes trobades es treballa què és la menopausa, els seus símptomes, la incontinència urinària i sol pelvià, la sexualitat, la construcció d'hàbits alimentaris, l'activitat física, gestió emocional i construcció social de la menopausa. Fins a l'actualitat s'han realitzat 3 edicions dels grups de menopausa, una per any, però davant de l'augment de la demanda passaran a fer-se 2 edicions anuals. Calafell ja sap el que costarà l'expropiació de la masia de Cal Rion. Ha estat el jurat d'expropiació de Catalunya qui ha hagut de fixar el preu, que serà de 394.346 euros. El procés per fer una escola de música i arts a Calafell continua superant entrebancs i confrontacions judicials. L'últim ha estat per desavinences amb el preu d'expropiació que ha de pagar l'Ajuntament als propietaris. Tot i que l'acord per la compra de l'edifici es va anunciar el 2015 i aquesta ja estava contemplada al POM del 2011, el cert és que les dues parts mantenien discrepàncies grans sobre el preu. Finalment ha estat el jurat d'expropiació de Catalunya qui ha hagut de fixar el preu, que serà de 394.346 euros. Des del consistori han celebrat aquesta decisió, apuntant que permet desencallar l'expropiació i que desestima administrativament la demanda de la propietat d'un preu gairebé 10 vegades superior. Olèrdola torna a participar un curs més en el cicle de caminades a 100 caps al 100. La primera sortida d'aquest curs 2024-2025 s'ha programat a Caldes de Montbui, el dimecres 20 de novembre. Es tracta d'una activitat totalment gratuïta. Les inscripcions es poden fer fins al 4 de novembre, omplint un formulari disponible a la web municipal o bé trucant als telèfons 93 890 3502 o al 667 920387. El cicle és promogut per la Diputació de Barcelona amb el suport dels ajuntaments participants i té l'objectiu de fomentar l'activitat física i donar a conèixer l'entorn natural de la demarcació de Barcelona. Es tracta de caminades per diferents municipis de la província adreçades a persones de més de 60 anys, sense excessives limitacions físiques. Bon inici de temporada dels filials del Noia. A banda del sènior d'hoquei Lliga, el Noia compta aquest any amb 2 equips filials que competeixen en diferents categories, un a primera catalana i un nou equip que comença a tercera. El primera catalana, que la temporada passada es va quedar a les portes de pujar a nacional, ha arrencat molt fort aquest inici de curs i ha guanyat tots els partits que ha disputat fins ara. A finals de setembre es va estrenar amb 2 victòries, la primera a la pista del Valls i la segona a casa amb l'Horta. Durant el mes d'octubre, el filial cavista ha continuat amb la ratxa de triomfs i ha superat Calafell, Monjos i Capellades. Aquest bon inici de competició els ha col·locat a dalt de tot de la taula, on només els segueix el ritme el Mollerussa, que empata punts amb els sadorninencs, però amb pitjor gol a baraix. El nou equip del club, que ha començat aquesta temporada militant al grup B de tercera catalana, també ha signat un bon inici de temporada amb 2 victòries, un empat i una derrota.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts i mig. S'acosta a Tots Sants, la Castanyada, i com moltes de les festes que tenim, Hi ha una forta tradició gastronòmica. Panellets, castanyes, moniatos, però també ratafia, moscatell, mistela, no faltaran la nit del 31 d'octubre. Per endinsar-nos una mica més en la vessant gastronòmica d'aquesta festa, avui parlem de panellets, però també de com regar-los. Per fer-ho, la Lourdes Meronyo i l'Eli Jiménez s'han envoltat d'una pastissera i un sommelier. Comencem a Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia, per parlar-ne de tot plegat, dels dolços, d'aquesta tradició tant de casa nostra com són els panellets, en tenim a la Nati, de dolça tradició. Molt bon dia, Nati, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Bé, suposo que ja tot a punt per tal de que els més llaminers tinguem els nostres panellets enguany, no?
Ja tenim els motors engegats, ja està tot a punt i tot en marxa per la castanyada d'enguany.
Escolta, l'any passat en parlàvem d'aquesta pujada de matèria primària pel tema de la guerra d'Ucraïna. Enguany també us afecta aquesta pujada de costos o no?
Els panellets directament aquest any no tant, pel tema de matèria prima que fem servir per la seva elaboració. Sí que és cert que el cacau aquest any és el que ha pujat molt i hi ha previsió de que pugi una miqueta més, però aquest any els torrons i mones serà on es vegi l'increment de preus. Uh-huh. I el cafè. El cafè també ens estan dient ja els proveïdors que de cara a finals d'any, principi de l'any vinent, també pujarà preus per tema de producció.
Mare meva, no ens deixen descansar,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. No deixen descansar. El cafè, que era l'únic que s'havia salvat aquest any, doncs ara ja també li toca amb ell.
Déu-n'hi-do.
Però la resta de preus més o menys s'han anat estabilitzant. No han baixat com abans, uh-huh. No estan com abans, però ja no pugen.
Bueno, important. Escolta, i la producció, sí, de panellets com la teniu? Ja la teniu tot en marxa? Heu començat?
Anem en marxa. Ja estem començant a fer panellets aquí a l'obrador, estem a punt. I la previsió d'enguany, doncs, com sempre, això és un misteri. Mai sabem exactament com aniran les ventes, però esperem que siguin com a mínim com hem passat.
Enguany amb una novetat que possiblement us faci destacar, no? Perquè just la setmana passada, sí, vau tenir una gran notícia. Et deixo que l'expliquis tu.
Doncs sí, la veritat que sí, molt contents perquè hem entrat dintre de la ruta dels millors panellets de pinyons de Catalunya del 2024. Wow. I la veritat que molt contents perquè no ho esperàvem. És el primer any que s'obre a Catalunya, sempre s'havia fet a nivell de Barcelona només, de província, sí, i aquest any s'ha obert a Catalunya i allà estem nosaltres també en aquesta ruta de millors panellets de pinyons. Molt contents, la veritat.
Com funciona això d'estar en aquesta ruta? Com funciona?
Doncs mira, això organitza Panatics, val? Que és una web que està vinculada al món de la pastisseria, forns de pa, càterings i demés. I llavors surten les convocatòries, sempre segueixes, jo estic al gremi de pastissers de Tarragona, doncs segueixes diferents gremis i totes aquestes notícies estaven arribant per correu electrònic o per Instagram. Uh-huh. Val? I aquest any, com que va ser el primer any que s'obria a nivell de Catalunya, també va arribar a la província de Tarragona, Lleida i Girona. Uh-huh. I vaig pensar, calla, i per què no? Provem, no? Abans de la pandèmia sí que m'havia presentat algun tipus de concurs així, però després de la pandèmia com que ho deixes una mica.
Clar.
I llavors, fa dues setmanes vaig portar les mostres, agafant unes mostres de panellets allà a la recepció al Gremi de Flequers de Barcelona, uh-huh, deixes les mostres de manera anònima i marxes. I llavors ja et convoquen pel diploma, encara no saps si guanyes o no. Uh-huh. I la setmana passada es va fer la celebració, s'entrega el panellet d'or, plata i bronze, i després es fa la ruta amb els diferents forns de pa i pastisseries que entren dintre de la ruta, uh-huh, a nivell de Catalunya. O sigui que... I no té més misteri, però bueno, allà estem, que podíem estar fora.
I tant. Quan reps la notícia, clar, això, vulguis que no, primer és un reconeixement a la vostra feina, no al vostre producte, i també, si hi ha una ruta, significa que potser pot haver-hi més gent que vagi a parar la dolça tradició, no?
Clar, clar. Això és el que dius tu, és un reconeixement a la feina, perquè ja saps tu que aquest ofici que fem nosaltres, artesanal, està abocat a la llarga a desaparèixer, perquè hi ha moltes franquícies, hi ha molts supermercats, és el que sempre diem, no? i els petits oficis aquests, que a sobre són oficis sacrificats, que no són fàcils, saps? Doncs això és un premi a la teva feina, al teu esforç, saps? A la teva lluita.
Clar.
I després també el que dius tu, de retruc, poder hi ha més gent que aquest any ve a la pastisseria a comprar panellets perquè vol tastar aquest panellet.
Quins són els que vas portar a la mostra? El típic tòpic de pinyons o va ser un
només
altre?
Agafen de pinyons.
Només agafen de pinyons?
No, només agafen de pinyons. Sí, 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 es dona valor al panellet de pinyó.
Uh-huh. I, clar, ara em toca fer-te la pregunta. De quantes classes, modalitats en feu panellets?
Pues en fem, no en fem gaires, eh? Fem unes 8. Així t'ho dic per sobre, sí, ametlla, el típic codony, ametlla, xocolata, la maduixa, llimona, coco, el pinyó...
I el...
Però no en fem gaires, no fem coses rares perquè nosaltres estem un poble petit i la gent són de tradicions i la gent vol el que ja coneix.
Clar. Clar, en panellets no és tan d'innovar, no pot ser com en altres tipus de productes.
Sí, no dona poder tant de marge per innovar, però bueno, ja s'innova. Hi ha gent que fa virgueries.
Sí?
Sí, sí, gent d'alta pastisseria que fan, bueno, sabors diferents, amb curri i coses d'aquestes que... que, clar, que són diferents. Però clar. Això, a una Barcelona, clar, ja amb un nom al darrere això surt, però amb Llorenç, la dolça tradició, que nosaltres som més petits, costa sortir aquestes novetats.
Clar, normal. Suposo que també el públic sí. És diferent, no? Al final, com tot. De Tarragona o d'aquí de la nostra zona, de l'Alt i el Baix Penedès, a banda d'estar-hi tu en aquesta ruta, hi ha més forts que estiguin o no?
Mira, realment no sabria dir-te, perquè no sé, encara no han publicat el llistat de gent que estigui a la ruta. Sí que el guanyador del panellet de plata ha estat un noi de Riudoms, una pastisseria de Riudoms, i la resta ha estat de Barcelona. Hi ha molta gent de Barcelona, perquè ja et dic que és el primer any que obrien a Catalunya, i llavors, clar, exactament no sé dir-te perquè no tinc un llistat, no, és tot de manera anònima, saps? I no saps qui participa.
Està molt bé. Escolta, ens podries dir alguna recepta per tal de si els més menuts volen fer a casa o algun truc que digués, ostres, això canvia totalment el panellet?
Doncs no posar-hi patata.
No posar-hi patata.
Sí, és tan fàcil com això, perquè a vegades els panellets es posa la fècula la patata, o inclús a vegades una mica d'aigua, o més sucre que ametlla, no? per fer créixer la quantitat de la massa, tenir més volum de massa i menys cost. I el panellet ha de tenir ametlla marcona i nacional, de qualitat. I a partir d'aquí, clara d'ou i sucre, no cal res més.
Molt de sucre?
Ja, si fas de coc, no. Jo cada any trec una mica més. Jo sempre faig 50-40 i aquest any estic fent 35. 55 d'ametlla, 35 de sucre. No. Perquè si no, al final és sucre. Tu has de notar el gust de l'ametlla, que és el producte principal d'un panellet.
Clar, això és el que t'anava a preguntar. Si ens passem de sucre, potser l'aliem, no? Massa dolç.
Massa dolç. Que és el problema d'aquestes grans franquícies i grans supermercats. El panellet té més sucre, té fècula de patata, té ametlla el que menys.
Clar.
I el panellet ha de ser ametlla.
Ha de ser com els de sempre, perquè en aquest, a banda del que deies tu, no, que a Barcelona o altres llocs es pugui innovar més amb productes, la recepta es manté, no? Sempre?
Sí, la base sempre és la mateixa, és que no té misteri el panellet. Sí que pots fer el panellet amb farina d'ametlla i sucre, i si vols, patata o moniato, però per fer-lo vegà, perquè no tingui ou, no tingui res d'origen animal, si vols, perquè aquesta massa s'ha de lligar, el sucre i ametlla sol no lliga, li has de donar un ingredient més líquid perquè lligui tot, però això per fer-los vegà, si vols. Però si no, és que no té misteri un panellet. Clar. No és com altres elaboracions que sí que podrà, pots fer més modificacions.
Clar. Aquest és la sempre i amb aquestes característiques que ens deies tu. Doncs, Nati, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Felicitats per aquesta gran notícia que ens has fet arribar el dia d'avui. I res, que vagi molt bé la castanyada, que vengueu moltíssims panellets i altres coses que feu que estan boníssimes i ens retrobem d'aquí no gaire.
Moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada.
Una abraçada.
I per maridar no només aquests panellets, sinó tota la cita, tota la castanyada, nit de castanyada, Tots Sants també. Ens acompanya aquí el Xavi Roig, el sommelier de Cal Fer-ho. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bé, a punt ja, aquí ja tenim castanyada i sempre doncs, és, encara que sigui, doncs, a vegades m'agrada més temes de Sant Joan, més divertits, però també doncs, la castanyada també és un punt de reunió que també doncs, al final també són moments alegres i que també s'han d'aprofitar i també com tot té els seus vins, que són festes tradicionals, festes culturals i el menjar i el beure sempre són presents en aquestes festes tradicionals i que no falti, a més el que és una cosa molt bonica i és la cultura catalana que ens porta doncs, a que tinguis el seu... Bueno, com sempre, els articles de pastisseria i els articles doncs, de vi sempre van una mica doncs, bastant units.
Reivindiquem sovint el fet que la nostra cultura va sempre lligada, no?, a la gastronomia, als vins, no? Ara comentaves, no?, totes les celebracions importants tenen elements molt importants. En el cas de la castanyada, doncs, castanyes, panellets, moniatos, codonyat, hi ha coses que no poden faltar i hi ha coses per veure que no poden faltar la nit del 31 d'octubre.
Exacte. Clar, ja hi ha uns vins de tardor pensats per això, que hi ha molts models, hi ha molts vins clàssics que... Bueno, que moltes vegades eren vins que es feien doncs, els pagesos, que feien una mica a la tardor, quan ja se'ls havia acabat doncs, la feina doncs, de la barema, doncs, a vegades els hi havia quedat algun tros de vinya per collir o hi havia a vegades els gotims, que en diem, que són aquests raïmets petits que a l'hora de collir són verds, però que en canvi que es queden allà es deixen que ja no es cullen perquè no van bé, i després doncs, clar, van madurant i llavors a la tardor doncs, es pot anar doncs, a buscar, doncs, es recullen i llavors d'aquí es pot fer doncs, des de les misteles, que una mistela doncs, seria el suc de raïm que el barreges amb alcohol, i llavors depèn de cada varietat, doncs agafa un nom diferent. La mistela més comú és la de moscatell, que doncs, clar, és un raïm que és aromàtic, és agradable, i llavors doncs, quan barreges llavors aquesta mistela seria moscatell. Aquí al Penedès potser la tradició era més de fer-ho amb xarel·lo, principalment perquè doncs, agafa aquests colors duradets i més aromàtics. Hi havia alguna altra masia que el que feia era el vi bullit, que era doncs, amb les, el mos doncs, posar-lo amb unes marmites amb unes cassoles grosses de coure i posar-lo doncs, que es vagi reduint per agafar més concentració i llavors doncs, que ja quan ja el tenies concentrat, que tenies aquest mos que era quasi com un arrop, que és el mos pròpiament bullit i que se li ha tret l'aigua, doncs llavors això s'intentava de fer fermentar perquè doncs, agafés l'alcohol i també seria un altre mètode d'aquests clàssics d'elaborar vins dolços. I, bueno, i al final són els vins aquests de tardor que llavors ja dius, bueno, hi ha qui se'l guarda per l'any següent i qui no pot aguantar ja se'l treu, doncs aquest vi ja se'l bevia abans. Moltes vegades això doncs, s'ha anat perdent perquè les masies doncs, han deixat de fer els vins i també doncs, el tema dels cellers més coneguts, elaboradors de vins més tranquils o elaboradors d'escumosos, elaborar vins dolços és una gran problemàtica i a vegades sembla que no hi hagi gaire consum, que això també hem de reivindicar aquest consum de vi dolç perquè és superagradable i és una cosa dolceta i estem parlant de vins dolços que no són un producte d'alta graduació, que màxim pot tenir doncs, 18-19 graus que en canvi, i van molt bé per la sobretaula, que no és el mateix fer una sobretaula amb un whisky, amb un brandy que fa quasi 40 graus, que està doncs, amb un producte de 15-18 graus que fa que sigui agradable. I molts cellers ho han deixat de fer perquè bueno, també temes d'impostos, s'ha de seguir una normativa una mica diferent i llavors fa que sigui una mica complicat. Però aquí al Penedès també tenim bons elaboradors i bons vins dolços i molt diversos, que també és la gràcia que tenim sempre aquí al Penedès d'aquesta diversitat.
vins de tardor, per tant, per celebrar aquesta festa de la castanyada. Els panellets, ara ens portaven aquestes receptes de panellets, els més típics, els de pinyons, els d'ametlles, no? Tots tenim els nostres preferits al cap. La mistela és amb el que maridem millor?
Jo crec que sí. L'altre, i crec que ha de ser una beguda blanca. Hi ha diferents elaborats de vins dolços, que pot ser, per exemple, zones com Priorat, Montsant, zones més típiques de raïm negre, feien les misteles a partir de raïm negre i amb misteles negres. O els vins d'Oporto, que també són uns grans clàssics de la zona, bueno, de Portugal, la zona del Douro, hi ha les vinyes, i doncs allà el premsaven i després el baixaven pel riu Douro fins a la desembocadura a Porto on feia la criança. I això ve de vi negre. Llavors, aquests no m'acaben de lligar gaire, em lliga molt més amb xocolata. En canvi, amb el tema del panellet m'aniria més amb la mistela típica d'aquí, doncs, de xarel·lo, de la varietat que sigui, o de garnatxa blanca, doncs, que n'hi ha, doncs, des de doncs, molt cap a Terra Alta, a Montsant, Priorat, i també, per què no, doncs, amb una garnatxa de l'Empordà, que també seria, doncs, l'altra variant catalana, doncs, una mica dels vins dolços, que la garnatxa de l'Empordà l'únic que està fet amb garnatxa roja. No estem ni amb vi, ni amb raïm blanc, ni amb raïm negre. És un raïm, doncs, que té una mica de pigmentació, però que, bueno, que al final és un producte blanc que es va oxidant i que, bueno, un producte blanc. El vi que es genera és un vi blanc que es va oxidant amb el temps amb botes o a vegades algú posa amb garrafes de vidre que faci sol i serena, doncs, que es vagi, doncs, oxidant i agafant, doncs, aquests aromes també de fruits secs una mica per lligar-ho amb el producte que tenim de la tardor. I clar, és afinitat, doncs, panellet, un producte molt dolç, per tant, estem a algú molt dolç, i després acompanyar-ho, doncs, també, doncs, amb aquests aromes, doncs, de fruits secs que ens dona el vi. I el que passa que on estem? Estem al Penedès, terra de bombolles, de cava, i llavors sempre, doncs clar, la celebració, doncs sempre que estem en un moment de celebració, doncs és moment de celebrar, doncs, amb bombolles, i llavors el que passa, l'efecte que fa amb el panellet, la bombolla, és que ens ajuda a netejar, que també és un maridatge agradable. El vi dolç seria afinitat, que et queda a la boca amb el mateix gust, i a vegades, doncs, la quantitat de sucre que té, doncs, un panellet, el gust d'ametlla intens, això, doncs, ens ajuda, les bombolles, doncs, ens ajuda a netejar-nos la boca i que ens vingui de gust, doncs, d'anar bevent més. El que sí que a vegades no anar radicalment amb un brut nature, però anar amb un escumós brut, doncs, és el que t'ajuda molt bé, doncs, amb aquest, a buscar el maridatge. Sempre, doncs, clar, estem de fer i llavors, doncs, és el que volem. L'altra cosa és ara qui celebra Halloween. Aquí tenim un greu problema, eh? Aquí el vi ja no ens lliga gaire bé, eh? Que ja tenim un gran problema que no... aquí ens n'hem d'anar amb algú molt disfressat, ens hauríem d'anar amb una sangria o amb algú així, molt, però no estem dintre, doncs, de l'elegància, i el venir, doncs, tradicions americanes no tenen tant de relació, doncs, amb el producte gastronòmic com tenim aquí, que és, al final és la gràcia i lo maco de la castanyada, que té relació amb la gastronomia important.
A mi sempre m'encanta quan expliques, no, que al final tenim vins per la gastronomia que tenim.
Està clar, i cada zona, i a vegades estàs intentant estudiar coses de maridatge, mirar els punters, vull dir que això una dolçor, això amb un no sé què, buscar les elaboracions, i al final cada producte tradicional de la zona és el que et va bé amb el producte de cada zona, i sempre, pues, és molt clar, vull dir, el menjar tradicional de la Rioja, pues, sempre et va bé amb el vinegre de la Rioja, el cordero asado de l'etxal asado de la Ribera d'Ebre, pues, allà has de veure Ribera d'Ebre, vull dir, ja et va bé el vinegre. I és una mica aquestes coses, i a vegades, pues, buscar aquestes fusions que... I sempre dic, pues, mira, aquí que és típic, el gall del Penedès, o pollastres, l'aviram, pues, l'aviram va molt bé, doncs, amb les varietats que tenim aquí, sobretot va bé, doncs, amb vins blancs, xarel·lo va molt bé, i amb els escumós, doncs, amb el cava, també lliga a la perfecció, que, per tant, no ens hem de complicar a vegades, moltes vegades, la vida, doncs, amb buscar o trencar-nos les banyes amb maridatge. Bueno, després podem arribar, bueno, a rizar el rizo, que es diu, pues, que és el que intentem de fer, doncs, cada vegada que venim aquí a la ràdio, explicar, doncs, les coses més especials per cada producte.
Mistela i cava brut per acompanyar aquests panellets, i, òbviament, en tota celebració, bombolles durant el sopar, perquè al final és nit de retrobament, és nit de festa.
Clar, quan té grup de gent, normalment és difícil de fer un primer o un segon plat. Moltes vegades són plats de picar, el típic pa amb tomàquet, amb embotits o amb formatge. Llavors, clar, però al final aquí amb les bombolles ens va bé. No cal complicar-nos gaire, vull dir, la vida, vull dir, perquè és que amb altres coses sí que dius, mira, és que avui tenim, que som dos persones, tenim un sopar romàntic, i llavors ja li busquem aquest toc. Aquí és buscar, doncs, el producte que ens vagi bé, fresquet, i sí que sempre, doncs, ja, a mi a vegades, doncs, també hi ha els escumosos rosats, però aquí no mai. Jo vaig avui per la castellana tradició, anem pel blanc, perquè també és una mica el tipus de menjar i de postre que tenim, doncs, ens va molt bé, doncs, amb aquest cava blanc. I tot i això també, que podem anar per començar podem anar amb un cava jove, perquè et surten més els aromes de fruita, però a la que ja anem pel postre, allò que deia, un cava brut, que vol dir que no és tan dolcet com el Brut Nature, i si pot tenir una miqueta de criança, perquè amb la llarga criança, amb les criances van sortint els aromes, doncs, de fruit sec, també, aquest aroma de pa torrat, et va donant com més untuositat i sensació com més dolcenca, sense ser dolç, que és una mica la que per això es dona la criança amb el cava, i també, doncs, si ens en podem anar amb un gran reserva o amb un corpinat, que la majoria de corpinats, doncs, ja tenen llargues criances, doncs és uns productes, doncs, que ens lliguen molt bé, doncs, amb aquest producte, amb aquest dolç, i sempre, doncs, l'únic que, com comentava abans, amb el panet t'ajuda molt a refrescar. Amb el Brut Nature el que et fa és et fa neteja total, llavors per això és la idea del brut, que t'ajuda a refrescar, però et va mantenint, doncs, la boca amb manté un equilibri, doncs, amb boca. I amb les castanyes, doncs, també estem amb el mateix, amb els moniatos també té aquesta sensació dolcenca, però que també ens permet, doncs, en refresca. I llavors també, bueno, és això una mica. I també sempre estem amb el tema de la temperatura del vi dolç, que també és un altre tema que sempre la gent em pregunta. Dius, bueno, com hem de servir el moscatell? L'hem de posar a la nevera? L'hem de guardar? Pues això és una mica... Quan està a la nevera el veus molt més fàcil. Això està...
Normalment, millor, no?
Els vins dolços et permeten fred, que no, però no és imprescindible, perquè quan a l'estiu sí que necessites, pues, que fred, però un vi dolç també te'l pots prendre, doncs, a uns 12-14 graus, que podria ser, doncs, la temperatura que fa fora el terrat o fora el balcó, doncs, de treure-ho, i seria una mica una temperatura que ens aniria bé. I si no nevera, el que passa que a vegades els vins dolços ben fresquets, pues, són una mica perillosos, perquè els veus amb moltes ganes, i llavors, doncs, és això. Però també estem anant cap a la tardor, per tant, ja, o tardor, hivern, doncs, és una mica aquests vins que no cal tant de nevera, que no cal tant, però, bueno, si estan a la nevera, doncs, estan més agradables de veure.
Doncs, Xavi, amb això ho deixem, recomanant mistela i cava brut per acompanyar aquests panellets. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, i que vagi superbé la celebració de la castanyada.
Moltes gràcies.
We'll be right back.